Tal com vaig prometre, aquest és el Minuts Mosseguis de conclusió de l'experiment de viure en un iPad. Us refereixo al darrer Minuts Mosseguis, on vaig explicar que havia adquirit un teclat, una funda teclat Logitech per al meu iPad Pro 12 polzades de principis de 2017. És una màquina que gairebé té 2 anys, si no és el darrer iPad, però sí que tinc l'Apple Pencil i tinc ara un teclat que en l'iPad Pro de 12 polzades és gairebé un teclat. De fet, és més gran que el teclat aquest inalàmbric que venen amb els iMacs. O sigui que bé, és un teclat decent i em permet escriure i bé. Anem a per la segona entrada a veure quines són les conclusions. Primer de tot, aquest experiment de viure en un iPad és molt interessant perquè te'n vas adonant de la infinitat de coses que fas automàticament sense adonar-te, però que sí que formen part de la teva productivitat diària. I has de canviar la teva forma de treballar. T'obliga a ser conscient de les coses que fas i com les estàs fent. I jo trobo que d'entrada, de tant en tant, fer aquest procés és interessant ja de si mateix. Normalment, quan treballava amb el Mac, feia servir els AirPods, els auriculars, per escoltar música, perquè els altaveus del MacBook Pro, jo tinc un MacBook Pro 15 2014, de mitjans de 2014, però els altaveus, escolta, són correctes però no sonen massa bé. Però realment els altaveus de l'iPad Pro 12 polzades sonen força bé, sobretot a volums baixos i moderats. No necessites allò, alguna cosa més patacada. I sense gairebé donar-me, doncs, he començat a posar la música directament als altaveus. I en aquest moment, no sé on estan els AirPods. Un moment, a veure, els tinc a la butxaca, vale. Uf, va, molt bé. El problema que he trobat és, havia trobat amb YouTube, perquè els de Google volen que paguem per fer servir YouTube, sembla que no en tenen prou amb els anuncis, i una de les coses que volen que fem habitualment és deixar un vídeo sonant en una finestra, en el Mac, deixes una finestra i vas escoltant música o un podcast o el que sigui que fas mentre fas altres coses, però en iOS això no pot passar perquè Google et diu no, si vols fer això has de tindre YouTube Red o Premium o el nom que li vulguin ficar aquests dies, vale? Però no ens preocupem, perquè hi han diverses coses. Primer de tot, des de les primeres versions d'iOS faig servir un browser anomenat iCap Mobile, sé que ja ho he dit al programa normal, que és estupendo, és bàsicament un browser que incorpora una pila de plugins i extensions, i entre altres coses pots incorporar una funcionalitat que pots descarregar vídeos de pàgines de streaming com YouTube o els pornotubes de turno. O sigui que ja està, pots descarregar vídeos de la web des d'un iPad. O sigui, això ja fa que gairebé sigui una màquina plenament productiva. Un cop els has descarregat, doncs el que pots fer és agafar, desar-los al rodet, o jo per exemple he trobat una aplicació que de pagament, però n'hi ha algunes de gratuïtes, que es diu MC Converter, que el que fa és que agafa els vídeos i te'ls pot convertir al format que vulguis, o te'ls pot agafar i te'ls pot passar a MP3 i els pots començar a desar per l'aplicació de fitxers i ja està. O sigui que això molt bé. També hem vist que si faig servir l'iCap Mobile o a l'Opera o altres navegadors, n'hi ha un que és Dolphin que em va recomanar un oient, que sí que és veritat que quan tu surts de la finestra, tu estàs en el navegador, engegues un vídeo de YouTube i te'n vas a una altra banda i te l'atura. Però si deixes anar, diguéssim, el panel aquell de control que et permet agafar, pots tornar-lo a activar i tots tornar a fer play com si fessis, es converteix en la música habitual. En Safari això no passa, però en canvi amb l'iCap Mobile, amb Opera i amb altres navegadors sí que es pot fer. O sigui que es pot resoldre el tema aquest d'escoltar, estar per exemple treballant amb una aplicació, jo què sé, amb el Pages o on sigui, i estar fent servir això. Hi ha un altre aspecte que m'agradaria parlar i és el tema Zen. iOS no té finestres, vist que fins aquí ja, bé, no? No és Windows, no és Mac, i per defecte totes les aplicacions funcionen en pantalla completa. I això és un avantatge. En el Mac i en Windows actualment el que passa és que és molt fàcil, són massa productius, és massa fàcil canviar d'una activitat a una altra. I això fa que hi ha una tentació molt gran de fer microescapades cap al sucre de la procrastinació. Vas a Twitter, vas a Telegram, vas a WhatsApp, i llavors, escolta, mira, La idea és, si som estrictes amb les notificacions, o sigui, ho bloquegeu tot, jo no soc de no notificacions, no, no, no. L'iPad de cop i volta es transforma en un entorn de productivitat, i aquí compra aplicacions, ja precisament perquè són això, bloquejadors de task switching, i d'això, hi ha un llibre del que hem parlat en l'altre podcast, en el Zeta Testers, el llibre del Cal Newport, que es diu Deep Work, i, bueno, i fins i tot un amic del programa, que és Enric Tellez, ha tret ara un llibre que es diu Actioning Deep Work, que és un llibre totalment psicòpata de com ell aplica aquesta metodologia dintre la seva empresa. Molt interessant. També podeu mirar el programa de Zeta Testers. Miraré si us puc posar un link en les notes del programa. Llavors, clar, a veure, la gent disciplinada no fa task switchings ni entra a Twitters cada 5 minuts i no té dificultat en concentrar-se en una pantalla de 27 polzades amb 4 finestres obertes, unes quantes notificacions i sempre has d'actualitzar alguna cosa. Val? Si sou així de disciplinats, us felicito i quan us donin el Premi Nobel doncs em mencioneu, em faria molta il·lusió. A mi personalment la idea de treballar amb una pantalla neta i fer només una cosa em permet, escolta, anar per feina, fer el que tinc que fer i quan acabo de fer-ho me'n vaig a fer una altra cosa. I això està bé. És com un ecosistema, una forma de treballar que et permet ser això. Però no sempre és així, o sigui, de vegades hi ha algun aquí sí que tinc que donar la raó en Tomàs, hi ha tasques, per exemple, els darrers dies del mes he tingut que fer una avaluació d'un projecte on tenia que treballar amb 25 fitxes diferents, PDFs, Word, textels, de tot, per poder analitzar aquest projecte, poder escriure una avaluació, i escolta, doncs en aquest cas va ser espantós, amb l'iPad sol no podia fer-ho, però en aquest cas el que vaig fer va ser trobar l'entorn de productivitat definitiu, que ha sigut tindre tots els documents oberts en l'iPad Pro i fer servir l'iPad Pro de plataforma de lectura i d'anotació de tota la documentació, mentre que en el Mac estava agafant i omplint els Excels i les coses que jo tenia, la informació que jo tenia que fer. I en aquest cas, la utilitat del handoff, que és això, és que si l'iPad i el Mac es troben a la mateixa Wi-Fi, doncs tu agafes i fas la funció de copiar en l'iPad i l'enganxar en el Mac, i escolta, això és oli en un llum, això és fantàstic i val la pena. Després, una altra cosa que vaig trobar que era una necessitat era la necessitat de poder desar PDFs. Vale? Bé, penseu que per mi imprimir sempre ha sigut des de les impressores d'agulles és una tasca miserable, és molt dolent. Les impressores són objectes analògics infectes que tenen parts mòbils, el paper s'encalla, la tinta embruta, són una creació del mal, i quan les impressores depengui de les impressores 3D, tothom serà miserable i segurament tornarem a l'edat de pedra perquè direm, escolta, això no és d'això. Però a veure, d'entrada els PDFs en canvi molen, escolta, són digitals, es poden guardar en el núvol i els pots oblidar. Val? Les PDFs són adorables, unes coses de les millors que m'ha agradat sempre de macOS és allò de dir, escolta, tens una pàgina web, algun lloc on comprar el que sigui, desar com a PDF, ho casques en alguna banda, a més són cercables, meravellós. Doncs a veure, en iOS es poden desar PDFs, això potser seria un truc d'en Magma, però ho puc explicar jo ara aquí. O sigui, allà on pugueu imprimir, allà sempre quan tingui una aplicació on es pugui imprimir, ho envieu una cosa que es diu AirPrint, ara Mac, Apple fa tot coses que són Airs, vale? És com les Air Jordan i tot això. Doncs a AirPrint hi ha una previsualització del document que imprimireu, i llavors si feu el gesto de pinça a l'inrevés, perquè jo no tinc Force Touch i en els iPads no n'hi ha, llavors fas pinça a l'inrevés, fas una separació, en comptes de fer la pinça cap a dintre, fas la pinça cap en fora, surt un menú de compartir, és una d'aquestes coses amagades, i en aquest menú de compartir podeu dir que ho guardeu a l'app Arxius i automàticament es guardarà com a PDF. Visca. Evidentment, des de l'app Arxius ho podeu cascar a Dropbox, ho podeu cascar en el Google Drive, ho podeu cascar en l'iCloud o físicament en alguna carpeta de l'iPad que tingueu per allà, que us faci molta ràbia. Això és fantàstic. I llavors, doncs, per exemple, jo faig servir una aplicació que es diu PDExpert, n'hi ha moltes, però que em permet fer coses com subratllar, com fer anotacions, introduir text, i està molt, molt, molt ben parida. Tinc, de fet, tinc dues aplicacions de lectura, dues o tres aplicacions de lectura de PDFs, quan tinc que moure'm, tinc que llegir més d'un document a la vegada, perquè sóc un psicòpata que té que fer aquestes coses, doncs el que faig és, en comptes de fer el canvi de document dins la mateixa aplicació, faig servir diverses aplicacions que fan la mateixa cosa, com llegir un PDF, i llavors em boc de document canviant d'aplicació, perquè com que no hi ha mateixes finestres, no hi ha això d'aplicacions multifinestra, doncs el que tenim és multiaplicacions per fer la mateixa cosa. És una mica idiota, però escolta, el sistema operatiu encara s'està polint i encara no d'això. Bé, l'altra cosa és que el català, ja ho hem comentat al programa, l'iPad és un problema, ni Pages ni Word implementen un corrector ortogràfic en català. O sigui, normalment el corrector ortogràfic te'l marques amb el teclat, l'idioma del teclat que tinguis en aquell moment configurat és el que l'aplica en el que estiguis fent servir aplicarà el corrector. I escolta, vaig intentar fins i tot instal·lar-me el Word i no. Així com en el Mac i el Word porta un diccionari propi en català, doncs en el Word per Mac no. No. Directament el Word per Mac fa servir el diccionari del sistema operatiu, han passat d'implementar el propi i evidentment, doncs escolta, no hi ha diccionari, l'única cosa que hi ha és el diccionari aquest que et surt de reomplir quan estàs escrivint en català, però no d'allò. Llavors, el que sí que he trobat és que el corrector de català, que és en línia, de Softcatalà, doncs està molt bé, fa una edició fa correcció gramatical, ortogràfica, va a través de la web, et fas una adreça a l'escriptori, quan necessites revisar un text, però escolta, el que fas és que també és una bona manera de treballar. Tu escrius i vas fent totes les faltes d'ortografia que siguin necessàries i després ho enganxes tot en la finestra de Softcatalà i allà et dediques a fer una correcció ortogràfica i gramatical i fins i tot rellegeixes el que has escrit, que no està malament com a pràctica, o sigui que està bé. Bé, ara ve una cosa que és interessant, i és que aquest programa l'estic enregistrant des de l'iPad. És a dir, el micròfon està connectat a la mateixa interfície d'àudio que faig servir per mossegar la poma, i utilitzant el pinganillo aquest que es diu Camera Connection Kit, que bàsicament és un transformador de USB a Lightning. I el que passa és que com que macOS té aquesta cosa que es diu Core Audio, pràcticament tots els dispositius que tenen el driver fet per macOS 10, doncs també funcionen per l'iPad. O sigui que és fantàstic, és meravellós, és fantàstic, perquè en aquest moment estic fent servir el GarageBand i estic fent servir doncs el mateix. O sigui, podríem estar gravant el mossega la poma en l'iPad, potser un dia ho fem, un dia que ens avorrim i ho fem d'això, llavors dir, tot i que el GarageBand per iOS no és el meu no és la meva eina preferida, però escolta, és una bona eina amb la que treballar, i pots agafar i enregistrar doncs només en l'iPad, no està malament. Una altra cosa que sí que passa, que per exemple m'ha passat, perquè a veure, estic fent trampa perquè estic enregistrant amb conclusions. A l'iPad, actualment, quan marxo de casa, encara que s'hagi acabat aquest període, no m'emporto el Mac. La meva màquina principal, a la que recorreixo d'entrada per fer qualsevol cosa, ara és a l'iPad. La tinc sempre carregada i, de fet, la bateria ara li estic fotent molta més canya i la tinc que carregar molt més sovint, perquè, a més, clar, és la meva plataforma de Netflix, és la meva plataforma d'entreteniment, és amb la que faig servir l'aplicació de formació de guitarra, que té una aplicació que es diu Musician, que té classes de guitarra i em posa partitures i, a més, em fa d'amplificador de guitarra i tot. O sigui, faig pràcticament tot a dintre de l'iPad. L'únic que sí que de vegades, quan tinc que fer coses que són una mica més complexes i tinc que moure excels i coses i treballar amb més d'una cosa a la vegada, com en aquest moment que necessito dues pantalles, o sigui que és, per fer aquest tipus de coses, de fet, també quan gravem Mossega la Poma, doncs escolta, estem fent servir un ordinador, estem fent servir un Mac i en Tomàs està llegint el guió d'allò. Per fer servir coses que necessito molta canya, doncs el que faig servir és el Mac i l'iPad contínuament. Clar, això em porta a una decisió que tinc que prendre. O sigui, jo en l'any que ve segurament doncs m'arribarà el pressupost doncs, per fer l'actualització de màquina i la pregunta clau és què faré? M'actualitzaré el Mac o em compraré un iPad Pro darrera generació i donaré aquest a la meva dona que també ja se'l mira amb ulls carinyosos. I crec que sí, que el que faré serà comprar un iPad Pro i simplement el que faré serà en el meu MacBook Pro del 2014, que a veure, és un build to order amb totes les coses que té que tenir i no em fa falta més potència actualment. És un i7, té 16 GB de RAM, té molt de disc dur. L'única cosa que li tinc que fer és canviar-li la bateria i segurament faré la inversió de canviar-li la bateria en aquest MacBook Pro que tinc i aguantar-lo molts anys, perquè no serà la màquina que m'emportaré doncs, quan me'n vagi doncs, cada dia a l'universitat o me'n vagi de congrés, sinó que serà la màquina doncs, per fer feina profunda, fer feina de profunda canyera, i la màquina d'anar amunt i avall serà l'iPad, i això és un canvi. Llavors, repeteixo, no serà la meva única màquina, però és que igualment en tinc moltes de màquines, tinc iMacs i tinc el meu MacBook Pro principal, però la màquina que jo faré servir més hores cada dia, la meva màquina de referència a partir d'ara serà l'iPad Pro, i estic esperant doncs, que moltes de les mancances, sobretot hi ha una sèrie de mancances importants amb l'iPad Pro, però no són de l'iPad Pro, són del sistema operatiu de l'iOS. Entenc que de la mateixa manera que des d'iOS hi ha hagut moltes millores, cada vegada hi hauran més i més millores. I és curiós, és un canvi de forma de treballar. Una de les coses que no he començat a fer servir és una cosa que em diu en Tomàs, que és que ell fa servir el dictat. Dicta molt, parla molt amb el seu iPad i fa servir el dictat com a forma d'escriure. Jo encara no hi estic acostumat i tinc que pensar de si ho faig o no, però bé, jo entenc que sembla ser com si realment l'iPad és un ordinador. No és l'ordinador per tot, No és l'ordinador per tot, però és l'ordinador que el 90% de les vegades resol 90% de les meves necessitats, i segurament si tinc que canviar de màquina, perquè clar, si em tinc que canviar un MacBook Pro 15 polzades com el que tinc aquest, segurament és que val 3.000 euros, és que és una pasta infecta, mentre que escolta que per 1.000 euros o 1.300 si li poso un teclat i li poso un pencil nou, tinc resolt un iPad Pro que a sobre sé que no se'm quedarà petit perquè porta patacada de processador per aguantar moltíssims anys. O sigui que penseu-hi. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.